Molt bon dia a tots. Avui això és Volta de Full. I comencem el mes de novembre, penúltim mes d'aquest any. Això m'ha fet pensar que a últims d'any la majoria d'associacions fan les seves reunions. O sigui, per aquest mes, el mes passat, el mes que ve, fan les seves reunions per canviar juntes, per fer pressupostos, donar idees, fer projectes... Total, que per aquest motiu m'he permès canviar el rumb del contingut del Volta de Full. Fins al proper mes de gener he pensat que seria bo fer una mica de xerrameca, que ja sabeu que m'agrada molt a mi això, amb poemes, amb relats, per pensar, per analitzar. I així que, sense més preàmbuls, us ara mateix començo amb la lectura amb una mica de tot, amb relats, un poema, coses que he trobat per aquí i per allà, que m'han fet pensar, que són algunes divertides, i penso que ara mateix és el millor perquè el Volta de Full pugui seguir amb les associacions, però ja de cara a l'any que ve, repeteixo. Així que començaré pel primer, que és un relat de Maria M., no diu el cognom, però que a mi, de veritat, em va agradar molt. I es diu L'home que em regala somriures. Sabeu prou com m'agraden les sabates. Us n'he parlat alguna vegada. Fetitxes, el que hi havia dit. No és per casualitat que us en torno a parlar ara. Sembla que la xafogor d'aquests darrers dies, entrada ja la tardor, comença a afluixar. S'ha temperat i és el moment de fer un pensament i acomiadar-nos de la roba d'estiu. És el que he estat fent fins ara, que ha arribat el torn de les sabates. I les sabates, tot i romandre quietes, elles i jo, són les que m'han dut a la botiga d'on van sortir. Fa uns anys que hi compro. És una botiga especial, per bé que ningú no ho diria, però on, per a mi, si més no, perquè tenen les sabates de la marca que s'adapten suaument als meus peus. No us en dic ni el nom ni el lloc, però allò de la publicitat no està en el passeig de Gràcia, tan sols a fregar. En principi, m'atenia una dependenta, amable i eficient, però d'un temps ençà hi ha també un home, suposadament l'amo, perquè quan sense regatejar el preu suggereixo només una atenció, no diu allò tan corrent de «no em deixen», tan sols somriu. I quin somriure? Una de les darreres vegades m'ho va aclarir. Descompte no, millor li regalo un somriure. Tenia raó l'home. Vaig acceptar i me'n vaig anar complaguda de debò. El somriure, fet i fet, ha esdevingut un luxe i d'això certament no hi té res a veure la crisi. Tal vegada penseu que estic tocada de l'ala i dono excessiva importància al somriure del botiguer, però és que ho trobo excepcional. El fet de somriure en si i, a més, acompanyar-lo obertament amb paraules com un regal costa tan poc i alhora som tan escarrancits en deixar-lo escapar, el somriure, perquè quants cops ho hem fet al dia? Quantes vegades somriem? Ho deixo aquí. Entenc que la cosa no dona per a més, però no m'he pogut estar de recordar el gest i el poeta. La tarda és dolça, rere el teu somriure. Bé, a mi em va agradar aquest relat, per això us l'he llegit a vosaltres. Ara ve un relat, bueno, us en diré un parell, perquè és que de veritat a mi, no sé si sabeu qui és en Miquel Pujol Mur, però de veritat té uns relats que bueno, a certes hores de la canalla pot sentir la ràdio o no, però bueno, és igual. Són uns relats que estan molt bé, la veritat que sí. Es titula Una noia i un soldat. Acabava d'arribar a casa i la musiqueta d'aquesta cançó de l'any de la Picó sonava insistentment a la meva oïda. Era un nyigo-nyigo que es repetia i repetia sempre igual dins el meu cervell. Finalment, vaig decidir-me i vaig escriure aquesta no semblança de la lletra. Hi havia una vegada una noia i un soldat que van trobar-se baixant de la Font del Gat. La noia, força atrevida, va dirigir-se al soldat i va dir-li: «On aneu tan engalanat, formós soldat?» «A la desfilada del dia de la patrona. La fem així», vaig al paral·lel. «I després, què faràs ben plantat, soldat?» «Menjar i descansar. Tu no saps el cansat que és desfilar». «A on?» pregunta amb cara innocent la noia. «On vol que sigui? A la caserna, és clar». «A la caserna, dius? Quina por que em fa, si tots sou homes! Òndia, que tens algun lloc millor per un pobre soldadet? Puja a casa, ben plantat soldat. La mare no hi és, ha marxat al poble. Et cuinaré una bona sopa i un conill estofat i postres. I, a més, cafè del bo. Ui, que bé que m'ho poses! I podré descansar en un bon llit? Ja ho crec! Tenim a casa meva un llit amb un matalàs gran i molt tou». «I després?» pregunta amb cara de babau el soldat. «Després t'ensenyaré un parell de fruites ben rodones i llamineres amb una cirereta enmig. I també un préssec dolç i suau, malgrat que una mica esberlat. Ja veuràs com t'agradarà tot». «Caram!» digui el soldat tot animat. «Dinar, dormir, berenar, què pot desitjar més un soldat nouvingut de les altres muntanyes? Que bé que m'ho passaré a casa teva. I quan hagis ben folgat, fins i tot un tros de coca i una copa de mistela, perquè recuperis forces». Impacient per acabar la desfilada, només van dir: «Trenquin filers!», que el soldat va demanar permís al caporal. Aquest, que no era ni tan innocent ni tan jove, va fer un somriure mofeta per sota el gris mostatxo i va recomanar-li: «Ai, nano, aprofita que després pagaràs les conseqüències». «Caram, si ho va pagar! Ara no desfila, però baixa cada dia de la Font del Gat amb 8 canalles i una dona rondinaire». «Vigileu, galants soldats, no tots són flors i violes en aquest món». Què us ha semblat? No s'assembla gaire a la cançó de Baixant de la Font del Gat que coneixem tots, oi? Ara us en diré un altre del mateix autor, un altre relat, de Miquel Pujol i Mur. I es titula «Penes i punyalades». Pensa si reps sotragades que a les penes punyalades. Aquest relat pràcticament és una mala transició d'una faula, jo creia, d'Esopo, però recollides en un llibre titulat «El comte Lucanor i Patronio, faules escrites entre 1330 i 1335 per l'infant don Joan Manuel, príncep de Villena». En aquest llibre fa un recull de relats de diferents fonts, hindús i gregues. Tanmateix, La Fontaine i Samaniego vegueren de les mateixes fonts i publicaren diferents versions. Aquesta diu així: «És l'hivern i fa el fred que correspon a aquesta estació de l'any. La gent camina lleugera pel carrer. Tots van força abrigats i no s'entretenen per res. Un home plora assegut en una placeta del poble. Va ben vestit, amb roba de bona qualitat i calçat amb unes sabates noves i lluentes. Les seves lamentacions eren sentides per tots els que se li acostaven. Ai, pobre de mi, què faré jo ara? Desvalgut i sense recursos hauré de demanar almoina a tots els meus parents. Qui sap si em voldran donar? Home, no es desesperi així», li va dir una dona que portava un petit cabàs, que va acostar-se a escoltar els plans de l'home. Una noia jove també va apropar-se, esparverada al veure el panteix de l'inconsolable. «Que no li doni un atac de cor. El veig molt malament, aquest senyor». «Sí, té tota la raó. Telefoni a una ambulància i als municipals. No pot ser que es quedi tan trist i sol, digué la dona. La noia, apartant-se, fa servir el mòbil, truca a l'ambulància i a la policia. Mentrestant, no acudeixin resta. Mentrestant no acudeixin, resta al costat de la dona. Desesperat l'individu, s'arrenca una tibada a la corbata que portava la llença en una paperera. «Pobre home, com està de desesperat!» Esplana la dona, sofrint al veure el desencant de l'home per la vida i per les seves pertinences. A l'instant, com un ocell que voleiant espera que el cuc tregui el cap del forat, un altre home de paupèrrima presència corre i, apocant-se a la paperera, pren la corbata i ràpidament se la nua, abrigant-se el coll nu de tota roba. Venen els sol·licitants socors i la dona gran marxa cap a casa seva. Mira el cabàs i pensa: poca cosa menjaràs avui. 4 patates, unes mongetes i una raspa de peix. Ai, senyor, més val menjar poc i pair bé que perdre el cap com aquell pobre senyor. El que estarà content serà aquell pidolaire que aprofitarà la corbata. No hi ha mal que per bé no vingui. Cadascú es consola com pot. Ara us llegiré un relat que també em va fer gràcia, no? És d'un tal Victre, que suposo que deu ser un pseudònim, no? I aquest tracta de futbol, perquè es titula Vull ser Pep Guardiola. Diu així: vull ser Pep Guardiola i anar sempre amb jerseis foscos de coll alt i pantalons ajustats, portar una ampolla d'aigua a la mà dreta i no parar de moure-la, amb gràcia, i aprendre'm l'idioma del país on vaig a treballar abans de trepitjar-lo, i així guanyar-me'ls el dia abans del primer dia. Ser dur quan he de ser dur, i amb qui he de ser dur, i ser just, i saber ser just, quan sigui més just que ser just, i fotre fora els que em complicaran la vida sense esperar a que ho facin. Llegir poesia. Ser amic del poeta. Anar a un concert dels Manel i que uns del públic em cantin que em quedi, si us plau, un any més. Agafar-me un any sabàtic per demostrar que sense mi el futbol només és futbol. I ser ciutadà del món per tenir clar d'on vinc i on volem anar. Llevar-me ben d'hora i que el dia sàpiga que ja li porto mitja hora d'avantatge. I sense haver cridat, quedar-me afònic de tant en tant. M'agradaria ser Pep Guardiola, sobretot per veure'm dubtar la nit abans d'un partit important i preguntar-li a la dona quin lateral dret posaria ella. I tenir ansietat i no poder dormir, de nervis. No saber quin canvi fotre a mig partit i no fer-ne cap per por d'equivocar-me i perdre. Patir tot sol al meu despatx mentre tothom pensa que estic descobrint una manera nova i genial d'atacar un 5-4-1. I després patir més perquè ningú sàpiga que he patit. Tot en silenci. I plorar a la dutxa, d'amagat. I que l'única demostració de debilitat sigui aquella afonia que em ve sense motiu, molt de tant en tant. Bé, continuaré amb, si no us heu cansat, amb un altre relat que em sembla que no passa mai de moda, aquest, perquè és un món que es mou pels diners. El món es mou pels diners, no? I diu així: ni pau, ni guerra, ni amor, ni coratge, ni pensaments, idealisme, res. Aquest món es mou pels diners. Els diners, la paraula que enfunda milions de cors i fa que el capitalisme s'apoderi d'aquest món. Què són els diners? No podem viure sense 5 euros, sense aquella olor que et deixen a les mans les monedes, sense la sensació de tenir la cartera plena i sentir-te el rei del món. I és que la veritat és que quan una persona realment sent que té poder és quan té diners. Els diners, doncs, són poder. També són alegria. Els diners ho són tot. Qui va inventar aquesta frase no vivia al segle XIX? Què fas ara sense diners? És més feliç per viure sota un pont malalt, veient com la vida se t'escapa i no hi pots fer res? O ets més feliç, ric, en un llit dels millors hospitals, atès per a les persones més qualificades, però observant dia rere dia el teu deteriorament i com s'apaga a poc el batec del teu cor? De cap de les dues maneres ets feliç. Doncs els diners, en realitat, no ho són tot. I quan t'arriba l'hora, siguis pobre o ric, res hi podem fer. Però els diners sí que ajuden quan realment ho necessites. Els diners que en un dia et van pagar aquelles sabates que realment volies. Els diners que un cop van arribar a casa i van il·luminar l'economia que tan malament anava. Els diners que van permetre que iniciessis el teu negoci i que ara tinguis treball. Els diners que ajudaren a pagar aquella operació de cor tan difícil al teu germà. O els diners beneïts, diners. Què faríem sense ells? I què fem amb ells? Només ens movem pel capitalisme. La gent és capaç de moltes coses pels diners. Coses que ni tan sols ens atreviríem a pensar. Joies, cotxes cars, hipoteques que no podem pagar, plans de futur que potser mai arribaran, roba i més roba, que potser només repetirem un cop. De què serveixen els diners si apaguen i cremen tots els ideals? De què serveixen els diners en un món endut per la misèria? Un món que cada cop més s'ensorra sota la crisi econòmica que provoquen guerres, lluites infundades, plors, desol i mort. Els diners, quan arriben a les teves mans i et brillen els ulls, quan et sents ric només amb un bitllet de 5 a la butxaca, quan entres en un establiment i et sembla que ets en Brad Pitt, quan en realitat vas amb unes ulleres de marca Ray-Ban. Els diners, un poder realment inexistent que et crea expectatives de poder que potser en realitat mai tindràs. Els diners, una forma molt il·lògica de superioritat, una forma molt trista de demostrar que algú és més que algú altre. Els diners, capaços de provocar matances, lluites, pobresa, una cosa tan senzilla com és un full imprès amb una màquina i unes conseqüències tan grans i tan greus com les que pot arribar a provocar. Els diners. Al cap i a la fi, ningú entén el seu verdader significat. Poder, riquesa, avarícia, felicitat. D'una sola cosa en podeu estar segurs. És més feliç un tio amb un bitllet de 50 euros a la butxaca que un pobre desgraciat amb un paper a les mans que li anuncia que d'aquí 4 dies li embargaran tot els seus béns immobles. Ja ho veieu. Jo penso així, també, el que diu aquest escrit. Jo estic d'acord. No sé vosaltres. Ara, canviant una miqueta, m'agradaria... Vosaltres ho sabeu, m'agrada molt dir poemes. I us atabalo. Us atabalo molt, no?, amb això. Però és que m'agrada, és que m'agrada molt. I després d'aquests relats, crec que li falta la xispeta d'un bon poema, no? Aquest relat aquest poema, va tindre el primer premi Venus de Badalona, el nou concurs de poesia i narrativa convocat per l'Associació de Badalona Poètica. Això va ser l'11 de desembre de 2015. I és de un relat de Montse Asens. I es titula Com un amant la vida. Com un amant que un dia se'm declara, que em recita versos a cau d'orella, que em parla, em sedueix, m'acarona, m'allissona i fa de mi poema latent dins la realitat del meu cos. Com un amant pervers que m'envaeix, amb pensaments folls, delitats pel goig, dansa entre seny i raó i ressona pel meu cos nu, ferit de cap a peus. Quan s'atura per fer-me pessigolles i arriba al cor amb un gest que persisteix, com un amant procliu en fer l'amor. Indubtablement sé que aquest amant porta escrit el meu nom al seu destí i que m'abalteixo en els seus poemes, perquè aprenc amb el temps a no fer cendres del que cremo en un sol pensament. Apago el foc amb llàgrimes perdudes que esdevenen pluja dins l'oceà. Perduda entre carícies d'un brogit on flueix a cada mot la vida, de nou em gronxa entre paradigmes, entre obsessions, dilemes i raons, entre vells jocs i tendres fantasies. I jo em desfaig i em mira fix als ulls, amb fúria incontrolada i persistent, quan promet ser fidel fins a la mort. De matinada sospiro i gaudeixo de cada moment de goig i desig, com una amant fidel i submisa vers l'averany i el destí en els seus braços, i m'esgarrifa la distància curta que hi ha des de l'inici al final. Com un amant, la vida se'm declara i jo m'aferro fins l'últim instant. És guai, no? A mi m'agrada. És profund. El poema és molt profund. Vull acabar amb un altre relat que aquí firma Matarile, a saber qui. Són pseudònims, no? És gent que escriu, això són relats de gent que escriu, i han acabat, doncs, bueno, posen un pseudònim, posen el seu nom, però són relats que a mi, de veritat, em vaig estar mirant un munt i, bueno, els que més me van agradar, doncs, els estic compartint amb tots vosaltres. I hi ha un altre que diu, torna el mirador, pinzellades de diumenge. Ja us dic, és un relat de que firma Matarile, a saber. Avui, un diumenge esplèndid, amb un cel net i sense gaire calor. Cosa estranya, no hi ha pràcticament humitat. Barcelona es caracteritza per la seva excessiva humitat enganxosa que neguiteja. I si surts, és per obligació, no per plaer. És el capvespre que els cossos demanen llibertat. Volen sortir i sentir el respir de la vida, la carícia de l'aire. A part de fer els esquefers quotidians necessaris, ha passat molt temps llegint. Un dels llibres que més m'ha entretingut són uns relats curts d'en Parc Moliner. Són uns relats que fan pensar, molt ben condimentats, amb sal i pebre, i el seu característic ironisme i sarcasme sense deixar a banda l'humor. Ha tocat problemes matrimonials, el pas dels anys com afecta la parella. Ella no té tabús i deixa que les paraules flueixin com l'aigua d'un adeu, suaument, sense força al seu camí. Quan me n'he atipat, he sortit al balcó per airejar-me una mica i estirar les cames. L'observació de les poques parelles que es veien m'ha portat a pensar en el matrimoni. Quantes classes de matrimoni hi deu haver? Alguns passaven separats, d'altres es donaven la mà. Els més grans s'agafaven del braç, ben a prop, com si tinguessin por de caure. N'hi havia que parlaven. D'altres avançaven indiferents, com si ja ho tinguessin tot dit. Quants d'ells s'estimen sincerament, o només s'aguanten per la inèrcia, per no complicar-se més l'existència. Quan ets jove, tens ganes de pintar la vida i busques els colors que més t'agraden i fas proves buscant els tons més adients per als dos. La primera vegada que goses discutir, sembla que tot canviï de color. Aquells colors es tornen grisos i negres i potser et penses que ja tot s'ha acabat. T'allites pensant que l'home que tens al costat és un desconegut. L'endemà, la llum del sol et fa veure altre cop el color en què havies pintat el teu món, fins que torna una altra discussió que fa que trobis un encaix per apartar les pedretes del camí, perquè el camí sempre n'és ple. Saps que sota la capa de gris o negre n'hi ha una altra de colors brillants. Però arriba un dia d'una gran tempesta i els teus colors es dilueixen i deixen de ser els que et van enamorar. Ara ja estàs perduda. Ja no sap què has de fer, però tampoc pots sentir-te derrotada, vençuda, a cops de crit. Analitzes la situació. Si tens fills, et costa donar aquell pas per sortir d'aquell forat. Saps que ell et barrarà la sortida i pels teus fills decideixes callar i continuar amb un home amb el qual no hi pots parlar. Parleu idiomes diferents i no saps quan van aprendre o vas aprendre l'idioma que us espera, que us separa. I abandones i t'abandones al teu destí. Un destí que t'has forjat tu, per als altres i per por. Demà dibuixaràs i pintaràs el camí que emprendràs. Potser arribareu a vells junts. Hi ha tants camins i tants colors. Això em sembla que també està molt, molt en voga avui en dia, no? Molt de moda. Això de les parelles que es pensen que tot és de color rosa i la veritat és una altra. No vull desanimar ningú, però és que passa això, eh? Sempre ha passat, sempre passarà. Bé, jo fins aquí us he llegit, us he comentat una mica. Si voleu fer algun comentari, ja sabeu els telèfons de la ràdio, que són el, us recordo, són els, faig memòria, el 977-830044, 977-830044, el 977-831135, 977-831135. També podeu arribar-vos a engegar els vostres ordinadors i posar-vos a la web de radiofalset.cat. Allí trobareu tota la informació de la nostra ràdio. Bé, fins aquí el Volta de Full d'avui. Recordant també que aquesta programació es repeteix a les 6 de la tarda del diumenge i el dimarts. Repeteixo. Aquesta programació es torna a emetre a les 6 de la tarda del diumenge i el dimarts. I avui, això sí, donant moltes gràcies al Toni Escoda, que ha enregistrat aquest programa. Torna a seguir la ràdio amb nosaltres. Tenim molta alegria de retrobar-lo. I fins aviat, us espero el mes que ve.